Bé, bona nit a tothom, moltes gràcies per la seva assistència i agrair especialment al Salvador el fet que ens hagi convidat a compartir aquesta estona amb tots vostès. Avui, com veuen en les seves pantalles, anem a parlar d'un tema que és força polèmic, que és el tan portat tema de Cristòfor Colom, el seu origen i les mil i una històries que s'expliquen al voltant d'ell. Com veuen, hem posat un títol que crec que és bastant contundent, perquè deixa les clares que estem parlant d'un frau històric, estem parlant d'història, i de caire universal. És a dir, el fet de la conquesta d'Amèrica no és una cosa trivial, sinó que és un fet transcendent a la història de la humanitat. El món canvia, la manera d'entendre el món, la manera d'entendre la societat, la manera inclús la gastronomia mateixa canvia a l'any en què Cristòfor Colom arriba a Amèrica per primer cop. A partir d'aquí comença una altra època i el que sabem d'aquell moment i del que esdevindrà a partir d'aquest fet no té res a veure amb el que ens han explicat a tota l'escola i ens continuen explicant en diferents àmbits. Podríem estar avui xerrant sobre Colom, podríem estar 5 hores i no arribaríem ni al 10% del contingut que podríem oferir-vos. Llavors, en aquest cas, evidentment, hem de fer un resum el més acurat possible per no allargar-nos i tractarem de no sobrepassar entre els dos l'horeta i que puguem, si és el vostre interès, debatre una mica i contestar les preguntes que més us interessin. Vull començar aquesta xerrada amb aquesta frase. En Cristòfor Despuig és un clergue tortosí de mitjans del segle XVI, important, és una persona important per a la literatura catalana, que en una de les seves obres es diu el següent. Es diu: la negligència de la nació catalana en escriure i guardar les coses contingudes en Catalunya és tan gran que no té part en un món. És a dir, en el segle XVI ja ens està advertint una persona prou important que compta que no tenim el costum de guardar les nostres memòries, de recordar allò que fem, allò que hem fet, allò que hem estat. D'acord? Aquest també ens ho està dient a mitjans del segle XVI. Aquí tenim una frase d'un personatge no gaire recomanable, però que qualsevol expert en màrqueting la té pràcticament tatuada a la pell, que és una mentida repetida adequadament mil vegades es converteix en una veritat. I això és, valgui la redundància, és una veritat com un temple. Bé, hem hagut d'esperar al segle XXI que per fi un nord-americà, un investigador, valgui que és nord-americà i no és d'aquí a casa perquè potser se'l comença a prendre més en sèrio, això és habitual al nostre país, ens faci un llibre i ens digui que Colom era un personatge català. Aquesta frase que teniu a les vostres pantalles és la darrera frase del seu llibre, és com conclou aquest llibre, i ens diu: segons va escriure Colom al seu fill Diego el 29 de setembre de 1504, la veritat sempre guanya, i la veritat és que l'home que va descobrir Amèrica va ser el català Cristòfor Colom. Aquí el que hem de tenir molt clar, o el que hauríem d'entendre tots, és de què parlem, de què estem parlant quan ens referim a Cristòfor Colom. Què és aquest tema de Cristòfor Colom? És molt important que Cristòfor Colom fos català? Té alguna transcendència? O realment estem parlant d'una altra cosa? Perquè aquesta és aquí la qüestió. Realment, encara que no hauria de ser així, és inevitable admetre que la història no pot defugir de la política. I són molts els aspectes o molts els interessos que convergeixen en el tema de la descoberta i primera colonització d'Amèrica. Aquesta famosa teoria catalana que sempre s'esmenta i que a mi em fa molta ràbia la teoria, la paraula teoria, com vostès o la majoria sabran, va començar a mitjans dels anys 20 del segle XX amb un peruà, Lluís Ulloa, que va arribar a Catalunya, era director de la Biblioteca Nacional de Lima, i venia amb la intenció de demostrar que Colom era gallec, els seus ancestres eren gallecs, i ell tenia l'interès de mostrar que era així. Quan va començar a investigar, evidentment una persona que ve de fora, que no té uns prejudicis, no té una ideologia política que li marqui les seves recerques, ràpidament es va adonar que això no era així, que el personatge, evidentment, a totes traces era català. No? A partir d'aquí, bueno, hi ha una sèrie de... passen els anys, un franquisme, etc. I arribem als anys 90, finals dels 80, principis dels 90. I aquí és quan realment s'esdevé un punt d'inflexió. Aquí apareixen una sèrie d'investigadores, bàsicament, que són Teresa Baquer i Alba Vallès, que són les persones que se n'adonen o tenen la valentia, diguem-ho així, tenen la valentia de dir, compte, és que el problema no és que Colom sigui català. El problema és que, com ja començava apuntant Caius Parellada, la descoberta d'Amèrica és catalana, no el personatge. És a dir, el menys important, el que avui en dia s'està discutint realment, encara que s'intenti ocultar en subterfugis, el que realment s'està discutint és quina nació va descobrir Amèrica i va realitzar la primera etapa, diguem, de colonització. El menys important és d'on era Colom. Si Colom hagués sigut francès, japonès o la de Sibèria, seria el menys transcendent. La qüestió és que la descoberta d'Amèrica és un fet català, com anirem veient al llarg de la xerrada. Per posar un exemple molt planer, el Gamper, tothom sabem que era suís, però la qüestió és que el Barça és català, ningú diu que el Barça sigui suís. No? Doncs, l'important és l'empresa, aquest és el model. I com veurem, què succeeix a partir d'un moment determinat, com és que ens arriba que tenim un altre coneixement, com és que ens pensem que nosaltres hem estat una ONG que no hem fet més que actuar com més observadors del que passava a la resta de països que ens envoltaven. Aquest seria l'índex, una xerrada habitual, pràcticament dues hores, però evidentment no podem entrar a desgranar tant, com deia al principi, aquesta qüestió. Per tant, saltarem moltes diapositives i ens anirem una miqueta al moll de l'os, a la qüestió que a mi m'agradaria presentar avui. Això que veuen aquí, que suposo que la majoria de vostès es coneixeran, això són cronistes del segle XX, segle XXI. Un cronista és aquell que recull notícies, les escriu, les publica, les fa arribar a la gent. Això són cronistes del segle XXI. I no cal que els digui a ningú de vostès que, bueno, cada un d'ells té una orientació i té algú que els paga el sou i que en funció d'això ells marquen la línia de la informació que donen. Per tant, no ens ha d'estranyar tant que en altres èpoques passés el mateix. Aquests que veuen a les seves imatges ara són alguns dels cronistes que en el seu moment van realitzar cròniques sobre la qüestió de la descoberta d'Amèrica. És a dir, si avui tenim una determinada informació és perquè en el seu moment algú va escriure, va reflectir que allà va passar. Estem parlant de finals del segle XV, una època en què escrivien quatre i potser llegien dos, i els quatre que escrivien ho feien a sou o bé del rei de Torn o bé de l'inquisidor de Torn. Per tant, la informació que ells ens donen no pot ser més orientada a un determinat interès. Els hi poso dos exemples molt ràpids. A la seva esquerra, sí, correcte, a l'esquerra de la pantalla, tenen el Fray Bartolomé de las Casas, un clergue sevillà, que és molt curiós perquè la signatura és Casaus, però sempre és de las Casas i sevillano, tot i que no troben els seus ancestres per Sevilla. Andrés Bernalguer, el cura de los Palacios, és un cronista que sembla ser que va tenir una intensa amistat amb l'almirall, tot i no haver sortit mai de les seves esglésies. És també un fet molt curiós, no? Els estic explicant breus curiositats perquè les tinguin presents. I el de baix és l'Hernando Colón, és el fill petit de l'almirall, que curiosament mai va arribar a esbrinar d'on era el seu pare. Ni tan sols va arribar a determinar l'accent que podria tenir el seu pare. És a dir, diguem que la família va conviure junta. El pare, els seus oncles, els fills, les mares van conviure pràcticament sempre junts i no vam saber mai d'on eren els pares. Aquesta és una altra curiositat que sobta els historiadors, si més no, molt innocents. No? Bé, aquesta és una portada d'un llibre d'un cronista que es diu Antonio Herrera. Aquest és de 1600, és un segle posterior a aquest home, tot i que estarà considerat cronista. Aquesta és una, he posat aquesta curiositat de portada perquè a la part superior esquerra de la portada de l'esquerra, potser no es veu gaire, però apareix el comte de Barcelona, que és Ferran el Catòlic. Doncs en un intent de reflectir la Villa de Palos, d'on va sortir, d'on diuen que va sortir l'almirall, el que van acabar dibuixant era la Villa de Palos. Això no és una opinió, això s'ha estudiat per paisatgistes, arquitectes, i tampoc cal ser un expert per adonar-se de quina vida és aquesta. Ràpidament aquesta portada del llibre va ser substituïda per una nova edició on van canviar, van replantejar aquesta portada. Això són lapsos que solen passar en els inquisidors de tant en tant. Això és una mostra també de com es controlava la informació, perquè hi ha qui s'ha atrevit a dir que no existia la censura. Això ho ha arribat a dir un professor d'universitat. Doncs mirin, aquí per exemple tenen tres exemples de cèdules reials. En aquest cas, si no vaig errat, les tres són de Felip I, de Catalunya, segon de Castella, on poden veure, per exemple, la primera, que diu prohibir explícitament la impressió de... L'he traduït en català, prohibir explícitament la impressió de llibres que tractessin d'Amèrica sense llicència especial del Consell del Regne, i s'ordena recollir tots els que ja eren en circulació. Si veiem el següent, i com aquests, hi han cèdules dels reis, hi han cèdules papals, vull dir, la informació estava supercontrolada. No es podia parlar d'allò que no interessés al poder. I qui s'atrevia a fer-ho, o inclús qui s'atrevia a tenir un llibre prohibit, podria pagar-lo amb la seva vida. Avui en dia, doncs, almenys que jo sàpiga, no ens callen el coll per escoltar segons quines coses. Però en aquella època, fins i tot per tenir un llibre prohibit, un podria perdre el coll. Podem veure llavors com la censura actuava contra aquesta informació. Conclusions que podem extreure si bàsicament analitzem el que són les cròniques que ens han arribat avui en dia. Les conclusions són molt ràpides. No podem prendre aquesta documentació com a referència, així de senzill. Així de senzill. No la podem prendre com a referència, perquè és una informació que es contradiu en si mateixa. Inclús un propi cronista es contradiu, s'han demostrat infinitat de documents falsejats, s'ha demostrat que hi ha coses que expliquen aquests cronistes que no són certes, i personatges que han estat creats de manera fictícia, un va buscar l'origen d'aquests personatges per vies alternatives i no descobre res, com poden ser, per exemple, els famosos Pinfon. Llavors, no podem partir d'aquesta informació. Cal realitzar una investigació indirecta amb documentació alternativa. És a dir, cal, per desgranar la veritat, no tenir més remei que buscar per una altra banda. No podem agafar aquella documentació com a bona. Hem de buscar altres alternatives. Documentacions que han sortit a l'estranger, documentacions que a lo millor parlen d'una altra cosa però que ens donen pistes, com per exemple després ens explicarà l'Eva com va trobar determinats documents. No podem anar a la font original. Cal creuar dades de diferents àrees d'investigació. Un dels problemes que tenen els investigadors avui en dia és que simplement no veuen més enllà del que el document indica. I mentre un no aixeca el cap i mira l'escenari amb tota la seva atenció, és impossible que puguin veure absolutament res. I és molt important creuar dades entre tipus d'investigadors diferents. Nosaltres hem escrit informació importantíssima, per exemple, en gastrònoms. O amb experts en nàutica, o amb altres tipus de... És molt important fer una feina transversal en la recerca. No ens podem dedicar només a clavar coses i a veure què diu un document. I menys encara extreure que allò que diu aquell document va a missa, no? Això no és així. Bé, em falta unes diapositives, perquè el que m'interessa és anar una mica al context. Jo et vull parlar una mica del context, perquè si no coneixem el context de l'època, és impossible que entenguem què és això de color i què va passar i com van anar les coses. Per ser més certa d'una diapositiva, ja que la tinc, la comento, no sé si es veu gaire bé. Això és la sala dels tapissos de les Cartes de Sevilla. És una de les col·leccions més importants de tapissos de Carles I i Felip I. Felip I de Catalunya, segon de Castella. Aquests tapissos recreen la sortida de Colom de Palos de la Frontera. Ells diuen de Palos de Moguer, o de Palos de Moguer no va existir mai, és Palos de la Frontera. Una caravela porta una senyera la tribarrada, que és el senyal reial, i l'altra porta la bandera de Catalunya del moment, que és la creu de Sant Jordi. Això està a l'escala dels Alcàssers de Sevilla. Tampoc se n'amaguen excessivament. context. Parlem una mica de context. Realment coneixem la història del nostre país, realment? Ens ensenyen la història del nostre país a l'escola? Som conscients del que hem estat en altres èpoques, de quina era la situació, especialment en el segle XV? No, no ho sabem. Hi ha molta gent que ha descobert, gràcies a un reportatge de televisió, que teníem un rei que es deia Pere el Gran. La gent ho ha descobert ara. I qui és Pere el Gran? Això és un dels més importants de la nostra història. Això perquè a què es deu? A la desinformació, a la no història que se'ns ensenya a les escoles, a les falsedats que es publiquen. La televisió no quan emetre sèrie en televisió amb tipus Hispània, que el més semblant a la realitat és molt llunyà. I així ho és el tel. Per centrar-nos hauríem de, com dic, podríem estar hores i hores xerrant, però no acabaríem mai. Aquí he posat una diapositiva que mostro unes imatges de Ramon Berenguer IV, d'acord? Aquest és el senyor que, mitjançant un matrimoni, uneix Aragó amb Catalunya. Avui estem vivint una polèmica en què sembla que Catalunya no tindrà res, quan era l'estat realment potent, era el cap i casal de la corona catalana-aragonesa. És a dir, Aragó, per dir-lo clar, no seria exactament el terme, però Aragó es regala Aragó al comte de Barcelona. I això és així, és tan evident que només cal anar a les fonts. Només cal anar a les fonts. El rei d'Aragó és rei d'Aragó perquè és comte de Barcelona. Tots els que es vindran a partir d'aquest moment seran rei d'Aragó perquè són comtes de Barcelona. No ens oblidem que el pare del rei actual es va reservar per si mateix el títol de comte de Barcelona, com va indicar en favor del seu fill. És que hem de tenir la consciència del que vam ser. I el títol de comte no és menys que el d'un rei, perquè era el sobirà del territori. El sobirà de la corona era el comte de la corona, per tant hi ha tant un comte com un sobirà. Així que quan un element tipus intereconomia, tipus cope, diuen certes coses que diuen, aquests senyors o saben que menteixen o que no han anat o no s'han llegit un llibre en salida. Llavors, a partir d'aquí, què succeeix? Hi ha una derrota, que és coneguda, la derrota de Muret, que ens fa replantejar la política d'expansió. Perquè Catalunya ha estat expansionista, ha estat un estat imperialista, no una ONG com és ara. Llavors, Jaume I és el primer que es planteja començar a tirar cap avall, i és el que conquereix València i Mallorca, això ho sabem tots. A partir d'aquí, Pere II el Gran i Jaume II el Just continuaran les conquestes a Sicília, Sardenya i acabaran concloent en Nàpols, que serà propi faran el catòlic, que conclourà de manera definitiva aquesta conquesta de Nàpols. Això era el territori català-aragonès. És a dir, tenim l'obsessió de mirar cap a la península, i no, és un error. Cap en termes històrics, ningú me l'interpreti malament. Però la realitat del nostre país, a finals del segle XV, aquest que veuen aquí, el que queda de ser a l'esquerra, allò era una altra història, era un altre territori. El nostre era aquest que veuen aquí. Era un, diguem-ho d'una manera planera, on es remenaven les cireres, a la Mediterrània. Aquí he posat un exemple de, els consulats de Marc Castellà entre el segle XVI. Perquè una de les coses que ens han venut és que Amèrica és la culminació d'una expansió naval, castellana. Bé, si veiem els consulats de mar, per exemple, el primer no em vull equivocar, 1474 a Burgos, un lloc banyat per les aigües del Cantàbric, i es fa bàsicament per una qüestió de competència amb els comerciants de llana bascos. D'acord? Si ens anem als consulats de mar catalans, estem parlant d'un número que supera els 90. I observem la part del nord d'Europa, també. Europa, la part de l'Atlàntic, la vegada des del segle XIII. Això que diuen que a Catalunya li tocava la Mediterrània, això és una tonteria com un camió de gran. On hi ha un document que diu que a nosaltres ens pertoca la Mediterrània i amb uns altres a l'Atlàntic? Això on? On estan aquestes fonts? On estan aquests documents? En quin arxiu? Línies comercials. Aquestes són les línies comercials. L'expansió és total. La llengua franca a la Mediterrània és el català. És la llengua franca. i el codi marítim català és el que perdurarà a tot Europa fins a finals del segle XIX. I què passa amb la influència internacional? Si és una potència, això s'ha de veure també en la política internacional. Mentre que el papat era l'estament màxim, era un tipus d'estament que es repartien entre francesos i italians. I mentre que els nostres veïns castellans no van tenir mai un papa, Catalunya i Aragó, al segle XV, en va tenir tres de papes. És que coneguem. Compte, eh? És que coneguem. Benet XIII, el papa Luna, amb una llegenda negra falsa que no està feta per casualitat, Calista III, un papa Borja, i Alexandre VI, un altre papa Borja. Curiosament, Alexandre VI és nomenat papa una setmana després que Colom saltés de costes catalanes. I és el papa que dicta les butlles que otorguen els territoris del Nou Món a, teòricament, els reis catòlics, els dos. És a dir, estem parlant, fixem-nos una miqueta en l'escenari, estem parlant ja no d'un genovès, o si més no, com veurem, ja no estem parlant d'un genovès que no està com va, sinó que estem parlant d'un, o parlarem d'un conjunt d'elements de marina catalana, amb un monarca que és Ferran el Catòlic, que estem descobrint durant aquestes últimes dècades, que no era el comparsa que ens havien explicat, sinó tot el contrari, que és un dels reis més importants de l'Europa del moment, i on a més la cúria romana està controlada per catalans. I això no s'explica mai. Sempre parlen del papa com si fos algú estrany, no? Però si aquest era català, de nació catalana, com deia ell. És el papa que porta el català a la cúria romana. I que posa com motos, com es poden imaginar els italians. I, evidentment, hi ha un poder, en els comptes de Barcelona, acumulant un poder importantíssim. Parlant, segons el catòlic, a vegades quan dic el comte de Barcelona, parlant el catòlic, la gent em mira una mica estranyat. I no, és que era el comte de Barcelona. I l'altre, l'emperador, és que també era comte de Barcelona, el Carles I. Era moltes més coses, però era comte de Barcelona. I era el senyor Carles I, és el senyor que va intentar establir la cort, la capital del seu imperi a Barcelona. I curiosament, quan en teoria es tallen les guerres dels comuneros, les revoltes dels comuneros i tots els ports castellans estan tancats i tot, aquí a Catalunya tot continua funcionant, a l'Or d'Amèrica continua arribant i no passa res. No havíem quedat que les cobertes d'Amèrica eren d'uns altres. Un fet transcendent és la guerra civil del segle XV a Catalunya. Que això també se'n parla molt poc i és transcendent, perquè aquí trobarem, és un episodi en què trobarem a la majoria de personatges que més tard aniran cap a Amèrica. Que no van a l'aventura, tenen una missió especial. Després, en tot cas, en el torn de preguntes, perquè no em vull allargar molt, explicarem per què van a Amèrica. Per què? Allò no és un somni d'un il·luminat que, no, allò està pensat i es va amb una finalitat. I està plantejat d'una manera per enganyar els portuguesos. La guerra civil catalana és importantíssima. Pere IV és un dels reis que és nomenat comte de Barcelona en aquesta escomesa de la Generalitat contra Joan II, ve a Catalunya amb una sèrie de gent al voltant, capitans, etc. I aquí trobem, per exemple, els Llanes, Llanes Pinton, aquests senyors són portuguesos que venen amb... Hi ha un quadre molt curiós, aquí a la dreta, tenen un dels Llanes, hi ha un quadre que el seu darrere apareix cotlliure, és evident, apareix cotlliure. Doncs aquest quadre no sabem on ha anat a parar, està perdut, no sabem si està per Madrid, però s'han fet dues versions posteriors, una que veuen aquí darrere i una altra que hi ha a Palos de la Frontera. Però l'original és un quadre que hi ha cotlliure al darrere. Suposadament està pintat en un moment en què estaven els comtats del nord, en aquestes escomeses amb Joan II, i evident els Colom. El 90%, no, em quedo molt curt, el 90 i molts per cent dels investigadors que es dediquen a la recerca de Cristòfor Colom parteixen d'una premissa que jo no l'entenc, és com un dogma de fe, parteixen de la idea que Colom ocultava el seu origen, I això és la tonteria més gran que un investigador es pot plantejar. Perquè només cal veure quins títols se li concedeixen a aquesta persona. A aquest senyor se li concedeixen els títols de virrei, capità general i almirall de la mar oceana. Aquest senyor té un poder inabastable. Això no se li dona a una persona que s'oculta. És que, entre altres coses, és absolutament impossible a finals del segle XV i amb un rei com Ferran el Catòlic. Això és absolutament impossible. Quan algú es planteja això de que ocultava el seu origen, no sap el que diu. Tinguem en compte que un virrei és el rei quan l'original no hi és en el territori. Està fent de rei. Això només pot ser algú de molta confiança. No pot ser mai un llaner italià, un plebeu, que inclús pràcticament no sap llegir ni escriure. Els Colom a Barcelona són perfectament conegudíssims. De fet, un dels germans és president de la Generalitat quan es declara la Guerra Civil. Fixem-nos, el que estem parlant, el que estem dient. I mor pocs dies abans de la treva de la Pau de Pedralbes. És curiós també que mori poc abans. Alguns dels germans accepten la pau, els ofereix als reis, altres no, i s'exilien. Però aquests que s'exilien, tornen. Posteriorment, acaben tornant. No fan les seves aventures en ordres d'altres cases reials. Per tant, és important saber una miqueta dels termes. I aquest és un mapa molt curiós que ens mostra l'expansió definitiva de la Marina Catalana arreu de l'Atlàntic. Hem vist com a partir de Jaume I es comença una expansió cap al sud dels Pirineus, amb Pere el Gran, Jaume II, etc. S'amplia a les illes de Sicília, Sardenya, en Ferran el Catòlic Nàpols i finalment les Índies. I aquí tenim un mapa del 2006, era un portuguès 1573, on ens està mostrant algo que no són lleons i castells en els territoris americans. Això està a la Biblioteca Nacional de París, també en tenen una reproducció allà en aquella taula, i no hi ha ni Cristo que vulgui explicar com és, d'on ha sortit aquest mapa. Però el pitjor és que no hi ha un mapa, és que hi ha desenes de mapes disperduts per les biblioteques d'Europa. I només quan baixem Pirineus avall ens trobem mapes on els uts estan repintats burdament, estan rascats, estan cremats. Això no, els experts en vexilologia, si es tenien, això no ho expliquen. Això no ho expliquen, què és el que succeeix aquí. I només per acabar, perquè avui seria la paraula a la meva companya, petita reflexió sobre alguns personatges, molt ràpid. Ferran el Catòlic ja ho hem vist. Ferran el Catòlic és comte de Barcelona i rei de Castilla mentre visqui la seva dona. Això després, en tot cas, explicarem per què és important això. I la reina Isabel no és comtessa de Barcelona, només és sobirana castellana. Aquí se li concedeix el tractament, però no té poder. Compte amb això, la falsedat de la unitat d'Espanya, això és absolutament fals, absolutament. De cap manera es produeix cap unitat espanyola. El papa, ja l'hem vist, ja l'he esmentat abans, és la persona que en teoria emet aquestes butlles. I tenim aquí alguns dels negociants, en Joan de Coloma, el secretari de Ferran, el catòlic de la cort catalana, és el senyor que negocia les capitulacions de Santa Fe. Joan Pere és la persona que tot indica que és el representant de Coloma en aquestes negociacions, i no un fray Juan Pérez, porter del monestir de la Ràbida, i que historiadors castellans han arribat a admetre que no va poder conèixer mai a Colom perquè o no va existir o no va sortir mai a Valladolid. Jaume Ferrer és el cosmògraf de Ferran el Catòlic, és el senyor i el rei li diu, escolta'm, negocia amb els portuguesos i traça la línia de Tordesillas. Aquest senyor és de Vidreres. Li diuen de Blanes, però és de Vidreres. I bueno, molts personatges, i 60 anys, la mescla racional, la persona que posa els diners en nom de la cort, un senyor que viu a Barcelona als anys 70, del segle XVI, per a 15, perdó, al carrer de Sant Domènec del Call, en una casa llogada a Guillem Colom, el germà gran, és a dir, aquestes casualitats, no? Pere Posa és el prevere de Santa Maria del Pi, la persona que fa la impressió de la carta d'anunciació de descoberta en l'Ou Món. Hi ha 17 versions d'aquesta carta, amb 16 s'explica que el sobirà que realitza aquesta empresa és parana catòlic, únicament. Només hi ha una que parla dels dos reis. Es poden imaginar quina és, però que els hi digui. Lian de Cuscós, el traductor a llatí, que és, havia estat funcionari d'aquest papa català abans de Cuscós, i molts altres, el Lluís Colom, els altres germans, l'Anne Espinçon, els hem esmentat, el Joan Escosa, aquest és un napolità, no és de Santander, l'Amèrico Vespuccio, és un personatge que mai s'ha sabut realment d'on és, perquè no està clar, l'Amèrico Vespuccio, el Francisco de Bobadilla, aquest el trobem a la Segarra, curiosament, Bernat Buil és el vicari general de les Índies, és a dir, el papa li diu, tu ets el màxim responsable eclesiàstic a les Índies, aquest senyor és d'aquí, no és de l'altre lloc. I podríem parlar de molts més. Acabo amb un parell de frases. L'Abraham Lincoln ens deia, pots enganyar tothom algun temps, pots enganyar algú tot el temps, però no pots enganyar tothom tot el temps. Això em sembla que és una miqueta que està passant, encara que ens costa que li ajuda anar avançant en aquesta temàtica. I per mi la frase que jo trobo excepcional, una frase de Napoleó, que es diu, la realitat té límits, l'estupidesa no. I això és a vegades el que un li ve al cap quan escoltes segons quines coses, no? Aquesta diapositiva no sé si la repeteix la meva companya, però també ho diu tot. Carles V, prefereixo ser contra la Barcelona que emperador romà. I a partir d'aquí podem començar a reflexionar molt sobre tot el tema d'Amèrica. Gràcies per la seva atenció. Segueixo la paraula de la meva companya i en tot cas, després, si tenen interès, obrim un torn de preguntes.